21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, grup municipal a l'equip de govern de la ciutat amb 5 regidors. I avui volem parlar d'habitatge amb el regidor republicà Joan París, que ja ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Joan, benvingut.
Bona tarda.
Portes gairebé un any de regidor a l'Ajuntament de Valls, recordem, per Esquerra Republicana, portant la regidoria d'habitatge. Com ha anat aquesta entrada, aquest gairebé any que portes com a regidor? Venies de l'empresa privada, ara ets càrrec electe en una institució pública, t'has trobat diferències... Quina ha estat la teva primera experiència? Perquè mai havies estat en el món de la política i, sí. I com ha anat aquest aterratge?
Sí, la veritat és que jo sempre he estat a la primera empresa privada i he entrat a l'administració, cosa que és molt diferent veure'l des de fora o des de dintre, perquè té uns mecanismes molt diferents, però que t'has d'anar habituant perquè és la manera de que puguis anar enganxant el pols de l'activitat i veure com se mouen tots els entríngulos de l'Ajuntament, no? Això és una mica diferent, reconec, que des de fora es veu molt fàcil i quan ets dintre pues, és més complicat.
Uh-huh. A partir d'aquí entraríem ja en l'àrea que portes, regidoria d'habitatge, que és el primer que has fet, els primers projectes que has tirat endavant en la regidoria. Una regidoria molt tècnica també, però que al final també està per ajudar les persones.
Sí, clar, aquí la regidoria com a tal el que té és una empresa pública, que és l'instrument que se serveix la regidoria d'habitatge per poder fer tots els seus projectes. I amb això, doncs, el que he fet aquest primer any, o quasi aquest primer any, ha sigut veure com funciona aquesta empresa que es diu Provalls, i intentar agilitzar i donar eines perquè sigui més eficaç el seu funcionament.
Recordem, l'oficina local d'habitatge ubicada a la plaça de Sant Jordi, pels que no la coneguin, és una oficina pública de que ofereix doncs, habitatge públic, no? I que la podem trobar oberta, hi ha uns diferents tècnics treballant, no? Que qualsevol persona que s'hi vulgui adreçar pot demanar informació.
Sí, l'oficina està oberta amb un horari d'oficina, que és els matins, tots els matins, de dilluns a divendres, de 9 a 2, i una tarda, que és el dimecres, de 4 a 8. L'oficina pretén és apropar el que és l'administració de tot el que fa referència a l'habitatge, no? Perquè doncs, hi ha moltes coses que s'han de fer i requereixen d'assessorament o d'informació i l'oficina el que pretén és això, és estar a prop del ciutadà i que el ciutadà se la vegi propera i pugui anar-hi fàcilment i consultar el que necessiti.
És a dir, des d'un lloguer, des de quan he de pagar per comprar-me un pis, des de quines ofertes públiques hi ha, des d'ajudes, no?
Sí.
Es pot trobar tot.
Sí, 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 sí. Hi ha informació o assessorament tècnic, pots tenir assessorament tècnic d'edificabilitat o assessorament per a les subvencions que convoca la Generalitat o les que convoca l'Ajuntament. Allí doncs, aquesta s'ofereix doncs, aquesta ajuda perquè sigui fàcil perquè els ciutadans puguin recórrer o anar o fer els tràmits amb l'administració, que a vegades són molt carregosos.
Ara s'aposta molt pel tema electrònic o també sí. Encara es va allò en paper, com
sí,
per fer tots aquests tràmits?
La veritat és que potser pel públic o que nosaltres tenim o que ens venen a veure, mira, d'unes 5.000 accions que hem fet, 3.500 han sigut presencials, perquè les 2.000 més han sigut via telefònica o via internet. Vull dir que i de cada vegada doncs, la gent també va entrant en el que és la via telemàtica, que és fàcil, i també els ajudem si cal.
I a nivell de persones que s'adrecen a l'oficina local d'habitatge, trobem persones de mitjana edat, gent gran, gent jove, tot tipus de sector té accés dintre d'aquesta oficina local d'habitatge, que recordem que també hi ha molts serveis que es gestionen des de la Generalitat.
Sí, la veritat és que, bueno, potser la que notem que ve menys gent seria el jovent, potser és el que és més desconegut per ells, però també han de venir, perquè si un vol comprar un habitatge han de fer uns tràmits forçosament a través de l'oficina. Però doncs, diguem que majoritàriament són persones de mitjana edat i grans que venen a fer consultes o a presentar papers per les subvencions. Aquest és més o menys el públic. I el públic també és variat, eh? Els col·lectius són variats. No hi ha un col·lectiu més que d'altres.
Parlem de l'habitatge a la ciutat. També t'has trobat en l'inici del teu mandat com a regidor doncs una sèrie de qüestions que ja estaven començades des de l'anterior legislatura pel tema de l'habitatge social, del lloguer d'habitatge. Per exemple, tenim els pisos del que és el darrere de la muralla de Sant Antoni, no? I també alguns del carrer de la Cort, no? Que sí. Pel fet de que es potencia molt l'habitatge públic per sobretot les persones que volen viure en edificis sigui més adreçat a les que en situació de vulnerabilitat, no?
Bueno, sí, però també per a persones normals, diguem-ne que no, això està obert a tothom. Ara, sí que és veritat que de l'última legislatura doncs tenim els edificis del carrer Paborde. Aquí hi ha 8 edificis, 8 pisos que properament, espero que abans d'acabar l'any, ja puguin estar en funcionament. I després, amb la campanya aquesta que la Generalitat ha fet de compra de pisos aquí a Valls, doncs ha comprat dos blocs, que són al carrer de la Cort, i aquests són, n'hi ha un bloc que és d'11 habitatges i un altre de 9, vull dir que en poc temps posarem en funcionament o a disposició dels usuaris doncs seran 28 o 29 pisos.
Més qüestions, Joan. Ara passaríem als convenis. Quina quantitat de convenis ha signat l'Ajuntament de Valls amb l'oficina local d'habitatge des d'aquest regidor?
Bueno, sí, perquè l'oficina doncs, en realitat és com una extensió del que és l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Llavors s'assigna un conveni entre l'Ajuntament i l'Agència d'Habitatge de Catalunya perquè hi hagi aquesta oficina aquí i ell aporta uns recursos i per a l'oficina i després també hi ha per mantenir una borsa de pisos de lloguer que nosaltres doncs, hem d'anar o adquireix l'agència o els adquirim nosaltres perquè puguin estar a disposició dels usuaris. Aquests són els dos grans convenis que signem. Després hi ha els que són particulars en el cas de que ells comprin pues com en deia abans, aquests blocs que es compra a l'agència, pues llavors se fa un conveni entre l'Ajuntament i l'agència perquè l'agència, o sigui, perquè l'oficina local pugui gestionar en nom de l'agència aquests pisos, uh-huh, o aquests habitatges.
També quines subvencions hi ha activades perquè durant aquest 2024 que portem i també durant el final del 2023 hi ha una sèrie de subvencions que la gent es pot adreçar i que també es gestionen des de l'oficina, sí, local d'habitatge.
Nosaltres, per exemple, gestionem des de l'Ajuntament, que són els que convoca l'Ajuntament, n'hi tenim tres. Una que és per al lloguer, un ajut per al lloguer que sigui inferior a 600 euros i amb això pot tenir una subvenció en funció d'uns barems des de 20 euros a 200 euros per mes. Aquesta és una subvenció que fa l'Ajuntament. Ne té una altra pels propietaris de pisos que els han deixat a lloguer a l'oficina local. Aquí és una ajuda de despeses fixes, que també va en funció d'uns barems. I després també tenim per a rehabilitació, també tenim una altra subvenció per rehabilitació dels edificis, bueno, la rehabilitació de l'habitatge, que també té unes subvencions. Aquestes són tres subvencions que fa l'Ajuntament. A banda d'això, també tramitem totes les que fa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que aquí ja tenim hi ha unes que són per al lloguer, no, també són fins a 200 euros de subvenció per lloguer, per cada mes de lloguer, que tampoc no poden passar de 600 euros. Aquí amb això està dividit en tres trams. N'hi ha un que és que són per a joves fins a 35 anys. Aquesta ja, la d'aquest any, acaba demà. N'hi ha un altre que és la de majors de 65 anys, i majors de 65 anys també ja, aquesta ja s'ha acabat, i ara comencem la demà, bueno, demà dilluns, comencem la tercera subvenció, que és la franja d'entre 35 a 64 anys, que també és de lloguer, i aquesta que és també és molt important, i també es paga, doncs, això, el mateix, uns 200 euros per mes d'ajuda a l'habitatge, també sempre amb uns baremos que estan determinats.
Amb els temps que corren, sobretot en les altes esferes del país, no, és important disposar d'aquests diners, no? Perquè segurament molta gent està necessitada també d'habitatge.
Sí, la veritat és que nosaltres tenim una llista de sol·licituds d'habitatge de 130 persones o famílies que han demanat un habitatge social. I després també tenim, a part d'aquests 130, tenim, també estem gestionant nosaltres 130 lloguers socials ja. O sigui, nosaltres tenim 130 lloguers socials que es mantenen dels anys, més una llista d'espera de 127. O sigui, això ja es veu que és una dimensió important. Clar, aquesta demanda de 130, doncs és molt difícil, l'Ajuntament no té capacitat per comprar i cobrir tot això, per això ha de ser l'Administració de la Generalitat que pot anar comprant, i és el que nosaltres intentarem, que vagi comprant més habitatges per poder anar cobrint aquesta demanda. L'Ajuntament el que fa és que si surten algun habitatge que està mitjanament bé i el seu import el pot assumir l'Ajuntament, també n'ha compra, també n'han comprat. Però, clar, és molt poc el que podem fer nosaltres davant de tot això, però entre nosaltres, entre l'Agència d'Habitatge, doncs hem d'anar creant el màxim d'habitatges per anar disminuint aquesta llista de demanda.
És aquesta lluita sempre, no?, amb els grans tenidors, no?, que té l'administració pública.
Sí, això és el que l'agència el que fa, és comprar amb els grans tenidors, no?, i això, aquests que ha fet últims, tots provenen de grans tenidors. Aquí a Valls encara queden algun edifici de grans tenidors que, bueno, intentarem que l'agència d'habitatge, pues, ens pugui ajudar i els compri. També hi ha altres institucions o fundacions que també estan comprant habitatge, també per posar-los a lloguer social, i ara hem fet un contacte que pot ser interessant i que també ens pot ajudar a que compri aquests habitatges que nosaltres no podem, i també posar-los a la borsa, perquè els
mercat pugui... públic.
Exactament.
Parlem de comptes. Fa dilluns, de fet, s'aprovava inicialment el pressupost de l'Ajuntament de Valls. Què en podem destacar del pressupost d'habitatge per aquest 2024? Hi ha també previstes algunes inversions, també allò en el treball transversal, no? Perquè la regidoria d'habitatge també treballa molt amb urbanisme, que amb el fet d'expropiacions també ja està treballant. Tenim, doncs, alguns projectes, com per exemple la rehabilitació de Cap Adró, també, no?, de crear vida, sí, al centre, sí, històric.
Clar, aquí si es mira el pressupost d'habitatge com a habitatge, clar, és una xifra important, estem parlant quasi de 900.000 euros, però el que a mi em competeix més directament, estaríem parlant d'uns 350.000. La resta serien pel que és el casc antic o el barri antic, que això ja és més d'urbanisme. Nosaltres tenim uns 350.000 euros D'aquests 350.000, nosaltres aquí el que fem, en destinem aproximadament uns 126.000 euros a subvencions, aquestes diferents subvencions que he dit que l'Ajuntament convoca. Tenim uns 100.000 euros per adquisició o per rehabilitació, perquè el que estàvem parlant d'aquests pisos del Paborde, tal, doncs l'agència va fer una compra, però després s'han de fer unes adequacions perquè puguin entrar en funcionament, que això ja va a càrrec de l'Ajuntament, però aquí hi hauria aquests altres 100.000, i després també destinem 85.000 euros per manteniment o per funcionament de l'oficina, perquè l'oficina del local d'habitatge que està escrita a Provalls doncs, necessita recursos, i té recursos que venen de l'agència i recursos de l'Ajuntament. L'Ajuntament hi posa aquests 85.000. Uh-huh. Per tant, diguem-se que directament des del pressupost de l'Ajuntament i estrictament el que és habitatge serien aquests uns 350.000 euros. Uh-huh. Vale? Després tenim el pressupost de l'Ajuntament, de Provalls. Uh-huh. El pressupost de Provalls, estem parlant d'uns 170.000 euros. D'aquests 170.000 euros hi ha els 85 que venen de l'Ajuntament d'ingressos, i després hi ha uns 75.000 més que venen de l'agència, perquè l'agència, clar, amb el conveni, el que fa també és aportar, perquè la funció, com que nosaltres som el braç executor per entendre'ns de moltes de les coses que fa l'agència, doncs ell també aporta els seus recursos. O sigui, estem parlant d'uns 85 l'Ajuntament, uns 75 que aporta l'agència, i després hi ha uns 11.000 que serien els lloguers de pisos que estan posats en funcionament. Això, i llavors, amb això, el que fem és paguem el que són el personal i les despeses estructurals, que són uns 148.000 euros, i ens queden uns 23-24.000 euros per futures inversions. Uh-huh. Que puguin sortir. Clar, nosaltres el que fem també és que estem sempre bastant atent a el que surt, diguem-ne, al tanteig de pisos que surten a tanteig, que l'administració pot tenir. Són primers que els privats, i llavors si hi ha algun habitatge que estigui bé i que encaixi amb la nostra idea, doncs som els primers que tenim la possibilitat de comprar-los.
Uh-huh. A partir d'aquí, canviem de matèria també, perquè a part de ser regidor d'habitatge també ets tercer tinent d'alcaldessa i vicepresident del Pius Hospital, un lloc que també coneixes molt perquè hi havies treballat. En matèria de salut, recordem vicepresident del Pius, una presidència que ocupa Martí Barberà de Junts per Valls. Quins són els primers temes que s'han debatut en els consells d'administració? Perquè us aneu reunint regularment.
Bueno, la veritat és que ens hem reunit un parell de vegades per temes perquè tot plegat fa un any, i els dos temes que ens hem reunit han sigut un per aprovar el pressupost del 2024. El pressupost és més important que el de l'Ajuntament, sembla que són uns 46 milions o 47 milions el del Pius, i després n'hem fet un altre per aprovar les comptes anuals del 2023. No hem entrat encara en més detalls. Sí que, bueno, a l'última reunió també vam parlar d'unes inversions que el Pius s'ha acollit, que ha tret la Generalitat, i que, perquè l'hospital té una vida de 30 anys i s'ha de renovar, i per això es demana que hi hagi un parc nou, però mentre hem d'anar mantenint l'hospital en funcionament i òptimament, no?
Perquè com el tenim? Perquè també entrevistàvem el que és president del Pius, l'actual regidor d'Hisenda, Finances i Contractacions, Martí Barberà, ens parlava, no?, de que a poc s'intenta, no?, avançar en el que hauria de ser el futur parc sanitari. S'ha sí. parlat d'alguna qüestió més? A veure com hauria de ser aquest nou parc sanitari, o també depèn, clar, del fet que hi hagi eleccions, no? A veure també quin camí, quin pressupost de salut hi ha. De moment, recordem, no hi ha pressupost per aquest 2024, això ha provocat una convocatòria electoral. Com ho analitzeu?
Bueno, no, el que passa és que nosaltres estem pendents, sí que, diguem-ne, el que és en el tema del parc sanitari s'està avançant poquet a poquet, perquè, bueno, no som els únics que demanem millores i per tant, nosaltres hi va haver una visita dels tècnics de la Generalitat el mes de febrer, crec que eren, i llavors estem pendents de que ells facin un informe de la ubicació que l'Ajuntament i el Valls pot oferir, perquè el parc sanitari no hi serà si no hi ha un solar que el puguem posar a disposició de sanitat perquè pugui fer el parc, no? I amb això nosaltres s'han fet unes propostes que estem pendents de que els tècnics de la Generalitat decideixin quin de les opcions que s'han donat és la millor. I a partir d'aquí sí que haurem de començar ja a treballar amb un calendari d'anar fent tots els passos necessaris perquè això pugui arribar a terme, perquè no solament és a partir del lloc que ells diguin que és l'òptim, a partir d'allí hi ha moltes coses urbanísticament que s'han de decidir, que s'han de fer, abans de començar a construir l'hospital. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que s'han de fer, però no es podien fer o no es poden fer fins que no tinguem aquest informe que diu aquest és el lloc òptim per poder fer l'hospital.
És un procés que segurament ens sentirem a parlar en els pròxims mesos, d'aquest mm-hmm. futur parc sanitari, que fa doncs, ben bé cosa d'un any va venir el conseller i es va comprometre en una signatura amb l'alcaldessa doncs, en poder doncs, desenvolupar aquest futur parc sanitari que faria doncs, per dotar l'hospital, recordem, Hospital Bicomarcal de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà, de més qualitat. Però avui hem volgut parlar, però, d'habitatge amb el regidor titular, que és el Joan París, que agraïm moltíssim la seva visita aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Joan, ja saps que tens les portes obertes de qualsevol cosa relacionada amb la teva àrea aquí en aquesta casa, en la ràdio pública online de la capital de l'Alt Camp, Ràdio Ciutat de Valls.
Molt d'acord, molt bé, doncs moltes gràcies.